Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Àlex Giral Robert. A aquesta hora d'arrencar al Departament de Territori de la Generalitat una reunió de seguiment de la crisi de Rodalies que avui ha viscut un nou desgavell a causa d'una incidència al centre de control de l'estació de França. S'ha hagut de suspendre el servei a primera hora del matí i hores d'ara continuen els problemes en algunes línies. Els màxims responsables de DIF i de Renfe asseguren que treballen per restablir la normalitat el més aviat possible, però no volen fixar cap data. Sapiguem com està la situació amb la nostra unitat mòbil a la estació de Sants, a Barcelona, amb Carme Montero i Xavier Cusó. Carme, bona tarda.
Bona tarda. Doncs arrenca l'hora punta amb menys afluència d'usuaris que un dia habitual i amb dues incidències que afecten l'R15 i l'R2 Sud. Tot i la gratuïtat del servei, no són gaires els passatgers que agafen el tren. Hi ha desesperació pels retards i per no poder arribar a temps a buscar els fills a l'escola.
Es que a ver, que tenía que llegar a las 5 a buscar a mis hijos del cole y todavía estoy esperando aquí el tren, que ni siquiera saben si cuando viene o no viene, veo que pone que está retrasado. O sea, no me tocará otra que salir de aquí y buscarme la vida, porque eso no puede ser.
Pues demorad que están demoras, pero ninguna información más. A partir de la aplicación tampoco no hay mucha información. Sales de casa y no sabes cuándo vas a volver a casa.
L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona també acumula retards que en algunes companyies com a Irio poden arribar a les 2 hores. Carme Montero, Xavier Cussó, estació de Sants.
Més notícies, Txell Vallespí.
El director de Terminus, el centre d'estudis del transport, Joan Carles Salmerón, reclama nous protocols i més capes de seguretat per evitar noves aturades del servei de Rodalies, com la d'avui, per la fallada del sistema informàtic del centre de control de l'estació de França. Assenyala la falta crònica d'inversió com el principal problema d'una xarxa ferroviària tocada pel canvi climàtic. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Hem d'exigir unes mesures de contingència a curt termini. Hem d'afrontar el problema amb dos atacs, un a l'urgent i l'altre a la llarg termini. I les dues solucions han de començar a l'hora, han de començar ja. És important tindre aquests protocols que dictaminin què hem de fer en cada situació i encara més ara, més desenvolupats, perquè tenim la xarxa molt i molt dèbil.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris apunta que la causa principal de l'accident de tren de Demuda a Còrdoba i que ha deixat 45 víctimes mortals és el trencament d'una soldadura d'un carril. Ho assegura el president d'aquesta comissió, Ignacio Barrón, en una entrevista al Col·legi Estatal d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura que ha producido el descarrilamiento y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. De la investigación va a ir mucho más allá que decir esto ha sido la causa.
A tot això, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés l'11 de febrer pel caos de Rodalies i el descarrilament mortal de Còrdoba dijous. Ho farà el ministre de Transports, Òscar Puente, al Senat.
I la jutgessa de Catarroja, al País Valencià, que investiga la gestió de la dona, ha citat a declarar com a testimonis el 9 de febrer tres dels escortes que van acompanyar Carlos Mazón fins al CECOPI el dia de la dona. La magistrada ja havia citat el 20 de febrer el cap dels escortes, que és precisament dels agents que estaven en servei aquell dia. La jutgessa vol saber si aquests testimonis van sentir algun dels comentaris o trucades que Mazón va mantenir amb l'exconsellera Salomé Prades.
Catalunya consolida el seu paper com a hub audiovisual europeu gràcies al creixement d'aquest sector d'un 6% l'últim any. Ja arriba als 45.000 treballadors i supera els 9.000 milions d'euros de volum de negoci. Així ho indica l'informe que el Departament d'Empresa ha presentat una setmana abans que comenci la Fira ICE a Barcelona.
Segons l'estudi, el sector audiovisual a Catalunya, elaborat per l'agència Acció amb dades del 2024, hi ha 4.457 empreses. Això és un 7% més que l'any anterior, que donen feina a un 8% més de treballadors i mouen 9.120 milions d'euros, un augment del 6%. Segons Jaume Baró, conseller delegat d'Acció i secretari d'Empresa i Competitivitat, aquestes dades confirmen que l'audiovisual català té cada vegada més pes econòmic i tecnològic.
Catalunya és un actor molt rellevant al sector audiovisual per la maduresa i el potencial econòmic que té el sector, per l'ecosistema que tenim generat, la feina del clúster, projectes com pot ser el Media City o el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. I tercer, Catalunya és un pol de generació i atracció de talent.
Esports, Sonia Oleart.
El Girona rep el Getafe en el partit que tanca la 21a jornada de la Lliga de la Primera Divisió, pendents dels debuts de Ter Stegen, Echeverri i Beltran. El partit és a les 9 i minuts abans començarà la transmissió al Tot Gira, aquí a Catalunya Ràdio, com sempre. La Penya jugarà contra el València i el Barça contra el Murcia o el Baskonia en els quarts de final de la Copa ACB de bàsquet. La Penya i el Barça van per bandes contràries del quadre. Els blaugrana tampoc s'enfrontarien al Madrid fins a una hipotètica final. El rival del Barça no se sabrà fins al 8 de febrer perquè el Baskonia té un partit pendent. La fase final de la Copa es juga del 19 al 22 de febrer a València. I aquesta tarda, 6:45, Espanya-Bielorússia, l'europeu masculí de futbol sala i l'europeu femení de waterpolo, debut d'Espanya contra Hongria a les 6.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Moltes vegades pares, mares perden la identitat pels fills, però penso que amb una mica d'organització i ben entesa tot és possible. Potser no hi ha tanta quantitat, però hi ha molta qualitat quan estic amb ells.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la mare...
El programa on parles tu.
Jo era l'única persona visiblement queer que jo coneixia al meu entorn. Llavors no hi havia gent de la meva edat amb la que jo pogués tenir una relació sana.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
En Jeroni és plenament recuperat després de les injeccions que li vam portar de...
Dir recuperat. Que no vull saber què portava les injeccions.
No, ell tampoc va dir
temo,
no m'ho digueu.
Però temo que no eren vitamines.
No, era més.
Tinc una mica de por del mono que agafarà després en Jeroni.
Igual ja no arriba ni el mono, Ja tenim aquí el Toni García Ramon i l'Òscar Broc, dos éssers que farien vomitar Darwin. Dos exemplars... Home, passeu un ou. Dos exemplars de cuc que porten arrossegant-se pel món des que van néixer. Els van veure a la Fira Medieval de Vic venent fuets mentre feien tombarelles i els van fitxar per fer dos tetrabrics de sopa i un exemplar de l'Alquimista de Paulo Coelho.
Sí.
Ja no sé ni què estava llegint jo.
No, és com un relat, ja, un relat que va evolucionant.
Espetat, Cesc, no s'ha entès, tio.
Ja,
aquí posa, els van fitxar per dos tetrabrics de sopa i un exemplar de l'Alquimista de Paulo Coelho. No, sí, això és el que ens vau fitxar, això és el que ens vau pagar per fitxar-nos.
És massa retorçat, crec jo, pel Francesc, això.
Sí, m'ha superat. Bé, avui tenim un diccionari amb dues paraules.
Exactament, deixem només un apunt, que és que la setmana que ve hauríem de tractar d'aquesta nova arma del que parla Trump avui, que és el de cucumbumbulador.
La setmana que ve en parlem.
Que no és que t'hagis encallat. Podria
semblar una broma, però es diu de cucumbumbumbulador. I que és un aparell que sembla que desenxufa els aparells elèctrics, els missils i les forces antiaèries. Fake news!
Cucumbulator! Bé, aquesta no és la paraula d'avui, una de les dues. Atenció que la paraula d'avui és...
La primera és... Menchi B. MenTV.
Què és MenTV?
No és MTV,
No.
És MenTV. MenTV és de l'argot juvenil anglosaxó i és una forma abreujada i humorística de dir mental breakdown. O sigui, que la joventut, quan veu que la gent gran com nosaltres estem patant, d'acord? Mental breakdown és quan jo petes, bàsicament, no? Quan el cervell no dona per més, et diuen, hey, man, you're MenTV. You're MenTV, que et trenco la cara, m'entens o no?
MenTV?
MenTV. Menti, amb Y.
De mental.
Breakdown B. Breakdown,
no és de B. Sembla el nom d'un medicament o una d'aquestes pastilletes d'eucaliptus, no?
Sí.
Tens un MenTV que...
Per la gola.
Perdona, és el nom d'una rapera anglesa.
Ah, molt bé, fixa't.
MenTV. No ho és, però podria ser-ho.
Podria ser-ho,
sense dubte. Hi ha Cardi B
i MenTV. MenTV, que és el que surt abans, la talonera.
De fet, no hi havia una membre de Spice Girls que era Mel B. MenTV, doncs podria ser el mateix.
Està per allà. Això va començar a circular a 2021 a TikTok. I després, sí, ja fa temps que s'utilitza. I ara X hi era una manera en la que molts creadors de continguts buscaren una manera més lleugera, no? Més frívola, si vols. Més divertida.
Això em causarà un MenTV que flipes.
No, de dir, doncs la gent que peta, que ja saps que és un fenomen transversal, peta gent de totes les edats, doncs MenTV era una manera de dir-ho sense dir Mental Breakdown, perquè Mental Breakdown de sobte ho sense qualsevol lloc i la gent et para. Oh,
genera rebuig.
Et paren.
En canvi, MenTV... Ah,
sí. Hòstia, aquest tio ha tingut un MenTV. I tu penses, què merda és això? I segueixes escoltant una mica. I després ja t'ho expliquen, però és igual. Ja no t'expliquen que és un mental breakdown. Saps que és un problema que tenim la nostra generació.
Però això és bastant habitual en aquests nous termes que estem parlant. Correcte. La desdramatització de moltes coses, no?
Mira, aquí està la clau.
És com una depre.
Broc, que no té ni puta idea de res, aquí ha donat amb la clau. Que és...
Gràcies.
Intentar desdramatitzar paraules o expressions que tenen un contingut, diguem-ne, desmoralitzant. No, que ja d'entrada, com a concepte, ja no et sonen bé, et fan sentir malament. Llavors, MenTV, encara que sembli mentida, no té la mateixa connotació...
És cotó fluix.
...agreujada, no?, dramàtica de mental breakdown. Mm-hmm. Si jo et dic... MenTV. Estàs tenint un MenTV, tu vas pensar, aquest tio és gilipolles.
Bé, potser ho penso sense que m'ho diguis.
Si no dius, cal que ho diguis.
Però si dius, aquest... Xesc, estàs tenint un mental breakdown, tu pots dir, hòstia...
Tu de què vas?
Clar, tio, però MenTV, doncs té aquest...
Passa millor.
Sí, et
poden... La crisi mental...
És una cosa que agraïm molt a la joventut, que ens doni aquestes paraules, no?
Òbviament,
sí. Per cert, que li vaig enviar al Broc, els del Saturday Night Live ens han copiat.
És veritat?
Com?
Ens han copiat.
No he vist últimament.
Han fet... Porten un tio que fa de diccionari de la generació Z. Llavors... Agafa i et tradueix discursos a argot de la generació Z.
Juvenil.
Però copiat, que hi ha un munt de paraules que han fet servir aquí. Hi ha algú de Nova York,
del Saturday Night Live, que baixa el podcast
de la tarda. Ara. Ja ha dit, farem un diccionari de la generació
Z. Mentre esmorza, que ja són les 10 del matí, les 11.
Per dissimular-ho, ho fan amb un tio que ho fan directe, no? Llavors, aquest, el presentador, li diu, escolta, resumeix la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, no? Llavors diu, pues hi havia un munt de tios que feien rat, no? Un matí ni un MenTV i tal. Jo ho estava veient i estava avançant. Putos lladres.
Ja estem parlant amb els serveis jurídics de la Corporació Catalana per intentar denunciar aquí,
espero
no?
Espero que algú a l'edifici de serveis jurídics de la Corpo...
Això anirà ràpid.
Aquí
hi ha diners, eh?
D'acord? A Manresa.
Ara.
Els gratacels aquell de Manresa, que és només els serveis jurídics de la Corpo, estigui ja prenent nota i enviant un burofax al Saturday Night Live, a Lord Michaels, dient-li, se'ns estan robant conceptes.
Jo crec que la NBC haurà de tancar. La NBC haurà de tancar.
Tancar no ho sé, però parcialment.
Parcialment a mig baixada?
Com Rodalies, no? Algunes línies sí, altres línies no.
I el que faria és que el Saturday Night Live estigués obligat per contracte a parar un quart d'hora i aquest quart d'hora connectant nosaltres.
Hòstia,
estaria molt bé.
Aquestes accions atreviríem a fer-la en anglès, perquè els tres més o menys ens apanyem.
Sense problema.
No problem.
Sense problema.
We could do it in English without problem.
Let's do it.
Yeah, we're the people.
Estem preparats.
This is the section we can do it.
We are ready for you, NBC.
Yes.
És que bé.
We're coming for you.
The other people are morons, not us.
I podríem estar així tota la tarda. No volem.
Però no ho farem.
No volem.
No ho farem. Perquè si no, la setmana que ve podríem fer tota la secció en anglès i que la gent apagués la ràdio i digués aquest és un subnormal.
Saps què passaria? Que la gent tindria un MenTV.
Ah, molt bé, Francesc. Ostres, quin alumne tan aplicat.
Bravo. Aquí se jodea, tio.
Bravo.
Segona paraula del dia.
Doncs una paraula que està de moda i és molt cool. Glow up.
Que sortia al Saturday Night Live d'aquest dissabte.
A veure si l'hem copiat nosaltres.
No, perquè a mi el Broc m'ho envia divendres, això.
Glow up! Això és el que ens passa a nosaltres ara, no?
Mira, l'altre dia jo estava repassant un Instagram que és d'horòscops i explicava... M'agrada molt, llegeixo molt l'horòscop.
No?
I explicava els signes que tindran el major glow up al 2026.
Ah, i quins són?
Curiosament, la primera jo, Verge.
Ja,
no m'ho invento,
Ja,
la primera jo, Verge.
Taura, com està?
Ah, jo sóc Taura.
Taura, com està?
No recordo el segon. Vaig veure que jo estava el primer i em vaig estar interessat per la llista. I vaig estar com dos minuts pensant, ostres, no sé si celebrar-ho, perquè glow up jo no sé ben bé a què es refereix, no? I vaig buscar-ho, vaig dedicar-li hores a buscar aquest terme.
Hores aquí.
Va tardar un minut a posar-ho a Google. Va arribar el minut.
Hores i hores.
Perquè són sis lletres glow up.
Hores a buscar-ho.
Hores i hores.
Menjant croquetes, amb calçotets a casa, deixant que el gato busqués. Busca glow up.
Doncs glow up és brillar. És a dir, glow és brillar en anglès. La idea seria brillar. I és un terme que s'ha utilitzat molt en el món del maquillatge. Però el fet és que ara les noves generacions i la gent cool d'ara ha adoptat aquest terme per parlar d'un canvi, d'una evolució de la persona cap a millor, en tots els aspectes. És a dir, des de l'aspecte físic, passant pels hàbits de consum, passant per la salut mental, passant per l'alimentació,
no
vestuari,
mentiris.
Filosofia de vida... És com una manera de reinventar-se a un mateix, però pensant sempre en un mateix, no en els altres, en estar bé jo, no? Té una mica de... És com un New Age disfressat de...
Sí,
de nova filosofia.
Individualisme atroç, també.
Sí, absolutament, absolutament.
Sí, vosaltres podeu morir, però jo estaré bé.
Exactament.
Vas sí. als funerals brillant.
De fet, experimentar un glow-up vol dir que tu has guanyat confiança i que d'alguna manera et sents tan bé en tu mateix que et sents capaç de tot, no? Aquesta és la idea, no? I interessant que no només es refereix a l'aspecte físic, perquè el glow-up li dona molt de valor, sobretot a la salut mental, a la salut física.
A no tenir mentibis.
Sí, exacte, a no tenir mentibis. I també a la faceta més social, perquè es parla molt del social glow-up, que és aquestes persones que superen les seves pors a socialitzar i guanyen habilitats comunicatives. I això, ara mateix, entra dins el món de glow-up. El social glow-up és una cosa que està molt de moda.
Nosaltres seríem, per explicar-li bé al Chesky, glow-downs, claríssimament.
Sí, exacte. És que jo volia anar aquí, no? El glow-up és una evolució cap a millor, però si hi ha un glow-up, com tot el que puja, tot baixa. I existeix també el terme glow-down, no? I glow-down seria el terme on estaríem, on ens encaixaríem nosaltres, que és la involució, anar pitjor...
Quan algú fa una baixada...
Exacte. Gent acabada, ja.
Exacte.
Gent que et veus pel carrer i penses, hòstia, mira aquest cadàver.
Glow-down. És trist que et diguin glow-down, però hi ha molta gent que està a un grau de glow-down, com tu i jo, Toni, que jo no podem fer un glow-up. És a dir,
ja estem
al forat... Hem creuat l'horitzó de successos del forat negre i ja no podem...
Som angs... Angs que estan ja al glow-down.
En ple MTV.
Exactament. Escolta, exemples de famosos en glow-down. Mickey Rourke.
Mickey Rourke.
Johnny Depp.
Johnny Depp.
No. Toni Cantó.
Els més nostrats són com més gràcia.
Amb aquest últim m'has fet gràcia. No me l'esperava, Toni Cantó.
Famós, és famós.
Iker Jiménez. Pablo Motos està en un glow-down molt fort.
Sí.
Es cuida molt, eh?
I com es diu aquest d'Antena 3?
A veure què dius.
Vicente Vallès, es diu aquest?
Ah, Vicente Vallès, pots dir el que vulguis.
Vicente Vallès, sí. Què ens has d'anar a dir?
No ho sé, però és que...
Que el glow-down en català seria, correctament, l'expressió ha fotut un baixón.
Sí,
Francesc Mauri.
Maldita, eh?
Francesc Mauri.
No, Francesc Mauri està glow-up total.
Francesc Mauri està
de moda els meteorologistes.
Està super glow-up.
Està molt glow-up. Va inventar el terme glow-up, ell. Francesc Mauri.
Entre predicció i predicció. Bé, doncs, amb aquest glow-up que fa aquesta secció cada tarda, de dilluns...
Recordeu, sobretot, investigar sobre aquesta... El Broc ho farà hores i hores.
Sí.
El de combo-bombo-volador. Dick and back and back
later.
I la setmana que ve, resolució de la querella judicial
sí.
a Saturday Night Live.
Tenim notícies, eh? Ja tinc aquí uns missatges i ara...
Et dic una cosa. Com jo dissabte m'assegui a la tele i vegi aquest diccionari una altra vegada, sóc capaç d'anar cap a l'aeroport, segrestar un avió i estavellar-lo contra l'edifici de l'NBC on es fa el Saturday Night Live.
D'acord.
Perquè
mesures extremes, eh?
Amb nosaltres no juga, perquè aquí se holdea.
Aquí se holdea.
Fins dilluns que ve.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Andes sí que et puc ajudar estalviant la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Muntant uns bons pogos amb en Xico.
Fixa el gra, socorrer, satan.
Ara el jovent en diu olles, també. Ja saps de què parlem, oi? Aquella mena d'espais circulars, enmig del públic, als concerts, on primer hi regna la calma i un cop s'ha generat l'espai, s'omple amb una desfermada enèrgica i col·lectiva. Aquest moment és el que retrata en Chico a la seva nova cançó, que es diu justament Pogos, i on compta amb la col·lab d'en Lil Giu de la Pound Gang.
Estic sangrant, m'he tallat a mi mateix, per veure si algú del que faig existeix. Meu cas parla, nina, i es mira, no sóc el mateix. En el pogo rodejat de químics i papers.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I com si fos el dia de la marmota, tornem a estar pendents d'una reunió de seguiment de crisi de Rodalies al Departament de Territori, una compareixença que s'ha de produir en els propers minuts, en principi de la consellera Paneque. Allà tenim el nostre company, el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, Francesc, aquí estem tots els mitjans ja preparats per disparar quan surti la consellera Paneque, per tal de saber una mica posar el termòmetre a aquest moment de, pel que fa a Rodalies, i també conèixer una mica les derivades polítiques que podria tenir la situació i tot aquest caos que s'ha produït. Perquè us feu una idea, a la reunió hi havia la consellera Paneque, el conseller Dalmau, també hi havia els presidents de DIF i Renfe.
Quan dius hi havia, és perquè ja sabeu que han acabat o hi ha?
Ens han dit que han acabat, perquè si no... O sigui, ens han dit, han acabat i pugeu a la sala de
premsa.
De mapes, ens han dit, perquè és com li diuen aquí, sí, la de premsa, és una de les de premsa, ja, ens ho anem coneixent allò com si fos casa nostra. Hi ha diferents llocs i ara estem a la que té uns preciosos mapes a darrere, llavors...
Ah, mapes de què?
Així. Mira, doncs tenim mapes d'orografia, entenc que són altituds, també tenim mapes de carreteres, entenc que és allà, també t'he de dir que...
De Rodalies?
Una mica miop i els tinc una mica lluny, de Rodalies no n'hi ha, i això potser seria una cosa a tenir en compte de cara a la reunió. Però el que us deia, o sigui, diguem que en aquesta reunió, teòricament, hi havia tothom, per dir d'alguna manera, també hi havia el comissionat de traspàs de Rodalies, que aquest és un dels temes que està també sobre la taula, i a més també hi havia representants d'emergències, de seguretat, de Mossos, i també del Meteocat, que suposo que aquí voldrien també tenir una mica de en compte de cara a futur, que ens trobarem en les pròximes hores i de cara a aquests temporals que cada cop són més freqüents per aquí, per Catalunya.
Doncs deixem el Cristian a punt per desenfundar a la que aparegui la consellera. Avisa'ns, demana'ns pas. Mentrestant, anirem cap a l'estació de Sants. Allà els problemes continuen en algunes línies de Rodalies i tenim la Carme Montero amb el Xavi Cussó. Carme, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Com ho tenim, això?
Doncs mira, fem una actualització d'aquests problemes. Repassem a la R2 Sud. Està interrompuda i se circula per una via entre Garraf i Sitges. Tots els regionals que passen per aquí també acumulen molts retards. La R11 i RG1 interrompuda entre Caldes de Malavella i Girona. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Caldes i Figueres-Portbou. Això és per una incidència en un pont de Caldes. A la R15 està interrompuda entre Reus i Tarragona. S'allarga el servei alternatiu entre Riba-Roja d'Ebre i Reus fins a Tarragona. En aquest cas ha estat per un problema a la infraestructura, a la catenària, i aquesta mateixa incidència està provocant problemes a la R16, a Hospitalet de l'Infant. A Tarragona s'ha de fer també amb bus, via alternativa. Acabem amb l'alta velocitat. Estan acumulant retards en les línies que van, la línia que va entre Madrid i Barcelona, en alguns casos de 50 minuts, però hem parlat amb una noia que està esperant un IRIO i que diu que ja s'espera des de fa 2 hores.
Doncs aquest és el panorama de l'estació de Sants, amb aquests retards, incidències, trams per carretera, qualsevol cosa, doncs s'està passant. I us l'estem explicant a Catalunya Ràdio. Carme, gràcies.
Bona tarda.
El Cristian Roldán no ens demana pas. Entenc que això vol dir que no està a punt per sortir encara la consellera. Per tant, una pausa i pendents de la compareixença de la consellera de Territori.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba el Fòrum Gastronòmic Girona.
3 dies per descobrir tendències amb professionals de referència i connectar més de 150 empreses del sector.
Una cita pensada per tothom qui viu i treballa a la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona.
Més informació a forumgirona.com.
A Capravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvies amb l'oferta especial d'un 2 i 3 euros. Com el líquid neteja vidres antibac cristalino de 750 mil·lilitres amb un descompte de al 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo, així de bo.
Estrella Morente presenta D'Estrella a Estrelles, un espectacle únic on ret homenatge a les grans dones de la música, de Nina Simone a Edith Piaf. Flamenc, jazz i altres estils es fusionen en una proposta íntima i inoblidable. Diumenge 15 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Estrella Morente, una de les veus més poderoses del flamenc contemporani.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya i així i tot encara hi ha massa coses que no coneixem.
Arriba la Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i sobretot veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Cristian Roldán, compareix la consellera?
Doncs, Francesc, de moment no. Minut i resultat, de moment aquí estem els que hi érem abans i estem a l'espera. Tot sembla que hauria de ser immediat, però encara no.
0-0 a la conselleria.
Tal qual. Doncs, estem esperant gol a les gaunes.
Quan marquin, fas sonar aquells tit-tit-tit-tit-tit, el del carrusel, doncs ens el poses.
Ara els busco.
El Cristian, pendent d'això, nosaltres... Nosaltres pendents d'un hivern que ha estat inèdit, amb molta neu, amb molta pluja, amb poques hores de sol, però no volem renunciar a una de les coses que ens arriben ara. Ni aquest ni cap hivern volem renunciar a les calçotades. Volem que aquest febrer les condicions siguin òptimes per poder sortir de casa, per poder veure el sol, per fer una bona calçotada. De fet, tinc oberta la votació al WhatsApp del programa per fer la calçotada de la tarda de Catalunya Ràdio. Companys, si encara algú ha votat, voteu. Farem una calçotada, ja no dic d'anar-hi en tren. Anirem amb transport diferent. En tot cas, hem enviat la nostra companya, Dana Ricard, a Valls, on encara estan de ressaca de la gran festa de la calçotada d'ahir. Dana, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
Com estan aquí, després de el dia després de la gran calçotada?
Estan perfectament, perquè ho tenen això de
per mà. Molt per la mà, no?
Clar. I tant. De fet, ara mateix som a l'agrobotiga de la cooperativa agrícola d'aquí, de Valls, i doncs, per parlar d'aquesta gran festa, tenim amb nosaltres el president de la IGP Calçot de Valls, Isidre Coll. Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, la gran festa de la calçotada enguany, la 44a edició. Què és aquest esdeveniment per aquí, per Valls?
Bé, jo diria que és l'inici de la temporada tradicional, perquè a l'inici comença el novembre. La IGP Calçot de Valls podem certificar calçots de novembre a abril, però sí que és veritat que el gran tret de sortida de la temporada tradicional comença l'últim diumenge de cada mes de gener. I bé, per nosaltres és una gran festa com a productors. La ciutat de Valls es vesteix de gala. La ciutat de Valls és la festa major gastronòmica, de la festa gastronòmica més important, crec, de tot Catalunya, sens dubte.
I per això feu tantíssimes activitats per tota la gent que es vulgui apropar, i a més d'això, molts concursos, els típics i tradicionals concursos de menjar calçots, de preparar salses, però, a més, afegiu aquest concurs de cultivadors.
Exacte. la IGP Calçot de Valls ha organitzat ja des dels inicis de la gran festa de la calçotada el concurs de cultivadors. Què vol dir aquest concurs de cultivadors? Premiem el cultivador de la IGP Calçot de Valls que fa el calçot que s'adapta més a la nostra normativa.
I això, aviam, perquè ens entenguem, perquè aquí, de mans dels calçots, ho som tots, però aquesta normativa, que és el que ha de tenir aquest calçot?
Això,
aviam.
Això.
El primer que ha de tenir és l'origen. L'origen, que són de les quatre comarques que plega la IGP Calçot de Valls, que són Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès i Baix Penedès. Això és bàsic. I ha de ser, ha de ser soci el productor de la IGP. Llavors, una de les parts de la normativa, a part de l'origen, que és la més important, és les mides. Les mides, el que és la longitud, de llarg ha de fer entre 15 i 25 centímetres i d'amplada mesurat a 5 centímetres de l'arrel ha d'estar entre 1,5 centímetres de diàmetre i 2,7.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Mesures molt exactes, sí. Llamp de calçot. I tenim, per saber més... Doncs havíem de parlar, Garriga, amb el guanyador d'aquest concurs de cultivadors.
Té els millors calçots de l'any?
Sí, senyor. Sí, senyor. El millor cultivador d'aquest any 2026, que és en Dani Rovira. Bona tarda.
Bona tarda.
I en aquest cas, hem dit, ara ens ho explicava l'Isidre, que quan parlem de calçots de Valls no vol dir que hagin de ser de Valls, sinó que en el cas del Dani són de Torredembarra.
Sí, exacte. Jo sóc de Torredembarra, però com ha dit el nostre president, doncs... abarca doncs, aquestes quatre comarques que tenim doncs, unes condicions culturals, climàtiques, de cultius, no? Que són, doncs, som germans.
I escolta'm, com ha de ser un cultiu per ser el guanyador, el millor de tota la zona tradicional dels calçots?
Bé, partint de que tots els productors doncs, intentem... Doncs, bueno, intentem. Complim les normes que ens posa doncs, l'IGP Calçot de Valls, doncs llavors doncs ja és anar a l'excel·lència, no? Com si diguéssim, has de portar...
Dana, de seguida tornem, però és que compareix la consellera Paneque, l'escoltem en directe a Catalunya Ràdio.
S'està reunint de manera reiterada per fer el seguiment en aquestes jornades, avui també d'aquesta jornada de represa, després de 48 hores de tall. Primer, com sempre, permetin-me que agraeixi la paciència, el civisme dels usuaris. Som perfectament conscients del grau de malestar entre els usuaris de Rodalies i volem traslladar que el govern, jo mateixa en som conscients i que els agraïm el civisme que estan mostrant en cadascuna de les jornades. També desitjar, vull recordar, aquesta crisi s'inicia amb un accident tràgic a Gelida. Encara hi ha dues persones, dues víctimes, un home i una dona, ingressats en aquests moments, i traslladar la seva ràpida recuperació, el desig de ràpida recuperació, i lamentar novament la víctima mortal. De fet, aquesta és l'única conseqüència no reparable de tota aquesta tragèdia i d'aquest accident de Gelida. En una primera reflexió des del govern i també en aquest grup de seguiment, és claríssim que a Catalunya l'any 2026 no ens podem trobar immersos en una situació en la qual un dels serveis públics més essencials, com és el transport ferroviari, la mobilitat pública i el transport ferroviari, no estiguin a l'alçada del que mereix ni el moment, ni l'any en què vivim, ni l'exigència dels serveis públics que mereixem els catalans i catalanes. No és tolerable. Res del que passa a Catalunya ha de ser aliè al govern i a aquest departament i a aquesta consellera. S'equivoquen aquells que busquen en aquests moments no estar al costat de la ràpida represa i solució i intentar buscar qüestions que en aquests moments, sincerament, crec que no pertoquen. Aquest govern, des del primer moment, va posar Rodalies en una de les seves principals prioritats d'actuació, i no me n'amagaré d'aquesta responsabilitat i continuaré treballant perquè això pugui ser una realitat. No és tolerable tampoc que la desinversió profunda i acumulada en aquestes dècades ens hagi portat a un sistema de rodalies feble i amb una situació d'infraestructures molt complicada.
tampoc és tolerable, com els deia, en aquests moments, la manca d'unitat davant una situació d'emergència amb una víctima mortal com la que hem viscut. Per tant, també faig una crida i crec que és el moment de recuperar, de la necessitat de recuperar el to i la unitat del país en aquestes circumstàncies. Com saben vostès, més de 400.000 persones, usuaris, utilitzen diàriament el servei de Rodalies. Per tant, és una infraestructura que podríem dir que mou el país, 400.000 persones, i que ofereix possibilitats, oportunitats econòmiques, laborals, de relació ciutadana, d'oci a tots els catalans i catalanes. Per tant, aquests serveis els hem de mantenir i garantir amb la màxima qualitat, amb la màxima seguretat, amb la màxima eficiència, i no pot ser de cap altra manera. Per tant, com a govern no podem acceptar cap altra opció. No ens serveixen ni ens conformem amb solucions provisionals o que no ens aportin les màximes garanties i millors prestacions. Aquests dies hem vist com els catalans i catalanes patien davant aquesta situació, una situació intolerable, i que aquest govern i aquesta consellera no podem ni permetre i, per tant, hem de denunciar. Avui ens hem llevat amb uns trens funcionant, tal com els vaig anunciar jo mateixa, trens amb disrupcions, amb plans alternatius de transports, però trens que han començat a caminar i que han tingut que aturar-se novament per la problemàtica que vostès coneixen. Això no pot ser, no és tolerable en el moment que vivim i, per tant, hem exigit que tingui conseqüències. Creguin-me quan els dic que entenc perfectament l'enuig de les persones, dels ciutadans, i que el govern no només comparteix, sinó que sent també aquest enuig i aquest dolor en veure aquesta situació. Nosaltres també estem indignats, no pot ser, no és tolerable, insisteixo, no pot ser que es pugi un tren per anar a la feina i que el tren s'aturi a la primera estació. No ho mereixen els catalans i catalanes i no ho mereix Catalunya. La indignació d'aquests dies per totes les inversions no fetes durant aquestes dècades ens ha deixat efectivament una infraestructura absolutament vulnerable, històricament vella, afeblida. Les inversions d'aquests últims anys que s'han iniciat no han estat ni tan sols suficients per salvar la mínima dignitat o mobilitat d'una infraestructura tan oblidada, descuidada i tractada d'aquesta manera amb descuit. Vostès saben també que aquests darrers dies hem treballat sense descans, dia i nit, per activar el servei amb les garanties necessàries i que hem activat des del departament i des del govern tots aquells recursos que teníem abast, busos, mesures com la de l'alçament del peatge de la C-32, com les actuacions en les zones de baixes emissions, i avui també estava tot preparat i a punt per actuar en complementarietat amb el sistema de Rodalies. Com saben vostès també, i han traslladat el president de Renfe i Adif, en aquests moments sabem què ha passat en la fallada del sistema, però no sabem les causes d'aquesta fallada d'aquest matí, tot i que estic convençuda que les sabrem. El govern estarà amatent per conèixer, saber exactament la causa. Ara bé, no podem mirar cap a un altre costat, com els deia, tampoc utilitzarem això per fer política. No denunciem aquesta situació i exigim aquestes responsabilitats per treure'n un profit polític, sinó que tenim un únic objectiu, i és que el sistema de Rodalies i els trens a Catalunya funcionin d'una vegada per totes. Sabem que aquesta situació no és sostenible, no podem continuar d'aquesta manera. I precisament en nom dels catalans i catalanes reclamem la màxima responsabilitat, la màxima diligència i l'aplicació de totes les garanties a les empreses responsables del servei ferroviari, tant a la part d'infraestructures, ADIF, com a la de serveis i transport, Rodalies, Renfe. Volem, necessitem i mereixem solucions de veritat a aquesta situació, que és del tot inconcebible i intolerable. Volem que els catalans i catalanes puguin utilitzar el servei ferroviari a Catalunya amb totes les garanties que mereixem. Rodalies ha de funcionar cada dia. Hem demanat, per tant, que funcioni sí o sí, i que hem de disposar dels mitjans que garanteixin aquesta seguretat en la mobilitat del dia a dia.
El govern és conscient, ha demostrat al llarg d'aquesta crisi, que posa tot allò que té abast per minimitzar aquesta situació i ajudar. Per això, avui hem intensificat també el treball que estem fent aquests dies amb la FECAP, amb la Federació d'Empreses de Mobilitat, de Busos, per ampliar encara més la disponibilitat en el transport interurbà. Però hem de demanar als titulars de la competència de Rodalies a dia d'avui i d'infraestructures, Adif, Renfe i Adif, que prenguin decisions immediates, que assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i que signifiquin canvis instantanis, immediat, acompanyat de noves inversions per posar a punt el nostre sistema de Rodalies. Que no només continuïn les que ja teníem planificades en aquests últims anys, sinó que s'incrementi amb mesura i amb rapidesa. Perquè, com els deia, un país que té uns serveis públics de qualitat no pot tolerar, no pot permetre, i el govern no pot permetre en nom dels catalans i catalanes que aquesta situació perduri en el temps. Aquest, de fet, és un deure que mai s'hauria d'haver descuidat, però que, en tot cas, com els deia, estem compromesos, estic compromesa a no abandonar-ho, a continuar amb aquest treball, amb la energia i la insistència que mereixen els catalans i catalanes. I ara, si
el govern no sap què ha passat, fins a 9 vegades la consellera ha qualificat d'intolerable o no tolerable la situació, reclamen, exigeixen que el servei funcioni a Renfe sense donar més explicacions. Sí. Comença la ronda de preguntes.
David Exposito, de Crònica Global. Li volia demanar en què s'han de concretar aquestes responsabilitats que demanen a Renfe i a Adif. Si aquestes responsabilitats passen per cessaments, destitucions i d'aquí. Gràcies.
Sí, el que hem traslladat com a qüestions que hem detectat en aquesta crisi, que han tingut més enllà, com els deia, de les inversions que no s'han fet en aquestes dècades com a elements que han agreujat aquesta crisi i que són de reflexió i, per tant, és on pensem que s'han d'assumir responsabilitats, és, primer, en un àmbit que vostès coneixen perfectament. En aquests dies, el titular del servei, el departament, ha donat instruccions de tancament i suspensió o d'obertura en diferents moments. No sempre aquestes instruccions han estat respectades i aplicades de manera immediata. Aquesta és una qüestió que pensem que requereix d'assumir responsabilitats. Hi ha una segona, més enllà, com els deia, de les deficiències històriques que acumula la desinversió de dècades. Aquí ara no és el moment, però també algú haurà de reflexionar sobre aquesta qüestió. Després de dècades de desinversió i tenir un sistema feble i vulnerable, és cert que aquesta crisi ens posa a la llum una manca de manteniment preventiu i una manca de manteniment de les infraestructures en el dia a dia, no en les grans inversions, en el dia a dia, que ha fet que aquesta crisi sigui molt més greu del que hauria estat si no s'hagués fet aquest manteniment preventiu. En aquests dos àmbits hem demanat que s'assumeixin responsabilitats. No em pertoca a mi determinar qui, però sí que em pertoca traslladar que en aquests dos àmbits és del tot necessari que s'assumeixin les responsabilitats per part de les dues empreses responsables d'aquestes dues qüestions.
És la consellera Panec, en directe a Catalunya Ràdio, roda de premsa.
Li demanen la seva dimissió, es planteja dimitir, aquesta és la primera qüestió, i la segona és quin és el missatge demà per als usuaris de Rodalies. Si tenen un mètode alternatiu per desplaçar-se, és millor que l'utilitzin, poden confiar en el servei demà?
Sí, respecte a la primera qüestió, crec que ho deia en la intervenció, en tot cas insisteixo i ho he dit aquests dies, estic absolutament concentrada i centrada en sortir d'aquesta situació, assegurar aquesta represa del sistema amb les màximes garanties i normalitat possible, i el meu estat d'ànim és que estic amb més ganes, amb més energia que fins i tot abans, amb aquesta insistència de donar solucions als problemes. I crec, i repeteixo, que la unitat dels grups parlamentaris del país hauria d'estar en aquests moments en les solucions i no en altres qüestions que poden tenir un rèdit polític, però que en cap cas solucionarien el problema que en aquests moments tenim sobre la taula. Respecte a demà, com els deia, estem treballant
per poder posar a disposició reforços en les línies d'interurbans i també ajudant en aquests plans alternatius de transport. Estem, per tant, treballant en aquesta qüestió i, com els deia, també intensament i de manera molt concreta perquè aquesta represa del sistema de rodalies pugui ser amb les màximes garanties. Per tant, en les dues línies que aquests mateixos dies assegurar la represa amb les màximes garanties, donar suport en els plans alternatius de transport, donar suport amb els informadors amb una contractació d'urgència de més de 100 informadors, donant suport amb l'aixecament de la barrera de la C32, amb la suspensió de zones de baixes emissions, per tant, amb tot allò que el departament i el govern té abast per poder compensar aquesta mancança del transport ferroviari, però alhora també fent un seguiment exhaustiu d'aquestes incidències que en aquests moments ens estan aportant anomalies en el sistema per tal de que aquesta represa pugui ser el més aviat possible.
El govern, per tant, que redobla esforços perquè preveu que demà continuaran les incidències.
Bona tarda, consellera Laura Pons, de Ser Catalunya. Quan el govern demana responsabilitats a Renfe i a DIF, ha dit que han d'assumir aquestes responsabilitats. M'agradaria, per entendre una mica més aquestes relacions que tenen entre el govern, Renfe i a DIF, com estan ara mateix? Ho dic perquè també venim d'un cap de setmana on hem vist errors en la comunicació, sobretot dissabte de matinada al matí. No sé si hi ha algun tipus de problema més enllà de la comunicació. No sé si podríem parlar fins i tot de deslleialtat entre institucions. Què està passant? Gràcies.
No, deslleialtat de cap manera. Com a titulars del servei, el que és la nostra responsabilitat i com a consellera és, en aquests dies de crisi, detectar aquelles qüestions que no han funcionat, i aquesta és una qüestió, jo crec, que s'evidencia en aquests dies. N'he assenyalat dues. La primera, no és tolerable que quan el titular del servei trasllada una obertura o una suspensió del servei, aquesta no segueixi al peu de la lletra des del primer moment. Per tant, aquí hi ha una qüestió a resoldre i en aquest sentit hem demanat resoldre-la i que s'assumeixin responsabilitats. I una segona, també vinculada a aquests dies de crisi, que és la manca de manteniment preventiu de les infraestructures i de tot el que té a veure, que hem repassat aquests dies, de talusos, de arbres, de trinxeres. Això no són grans inversions en la pròpia infraestructura, és una qüestió de manteniment, és una qüestió de manteniment preventiu. Això no s'ha dut a terme en les millors condicions. Jo crec que a la llum dels fets és una evidència i per tant aquí també demanem que s'assumeixin responsabilitats. Per tant, aïllem, com els dic, la relació i el treball amb el Ministeri en quant a les inversions que s'han de continuar fent per posar aquest sistema de rodalies a punt del segle XXI, a punt del 2026, amb fets puntuals que hem detectat amb aquesta crisi i que mereixen una assumpció de responsabilitats.
Bona tarda, consellera. Cristian Roldán, de Catalunya Ràdio. Li volia preguntar, sobretot, això que ja comentava amb la companya, que descartava vostè que hi hagués deslleialtat, però sí que deia que Renfe i Adif, pel que he entès, en alguns moments no han reactivat el servei quan el departament ho havia demanat expressament. Això, vostès tenen algun motiu de per què ha succeït i si les responsabilitats, sobretot, van en aquest sentit, en aquesta falta de comunicació o fins i tot d'execució d'ordres directes entre institucions. Gràcies.
Van en aquestes dues línies, efectivament. Una primera, en aquesta manca d'execució d'una instrucció donada pel propi departament, que és el titular del servei, i és qui ha de dictar, efectivament, si es reprèn o no reprèn el servei. Cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. Com saben, ADIF de garantir l'operativitat i Renfe d'operar quan el departament i el titular del servei així ho trasllada. Aquí és evident que hi ha hagut disfuncions i en aquest sentit demanem assumir responsabilitats. I l'altre, com els indicava també, en l'àmbit de la pròpia infraestructura. Sembla evident que el manteniment preventiu i el manteniment i la gestió del dia a dia no estava a l'alçada del que necessitava el servei. Això ha agreujat aquesta crisi derivada d'un accident lamentable a Gelida i per tant aquests són els dos àmbits vinculats a Renfe i ADIF on detectem que hi ha hagut mancances greus i on demanem que hi hagi aquesta assumpció de responsabilitats i de restitució d'aquesta situació, i que, per tant, a partir d'ara aquestes instruccions, comunicacions siguin acatades d'acord al titular del servei, per un costat, i que hi hagi una gestió impecable del manteniment de les infraestructures i dels vorals de les pròpies infraestructures, i un manteniment preventiu a l'alçada del que aquest sistema requereix.
És la consellera, portaveu del Govern d'Infraestructures des del Departament de responsable, des del Departament de Política Territorial, explicant que ara mateix el Govern el que fa és exigir responsabilitats a Renfe i a DIF. Davant del caos de Rodalies ha reiterat en diverses ocasions que la situació és intolerable i que s'han de prendre decisions immediates. Des de la Conselleria de Territori, la portaveu del Govern, Sílvia Paneca, amb un to més dur de l'habitual, dient que no saben què ha passat avui perquè les incidències es produïssin i que reclamen aquesta diligència i responsabilitat perquè el servei torni a funcionar. Deixem el Cristian Roldán pendent de la consellera, nosaltres fem de fer una pausa.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar.
Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Havíem deixat la Dana, anava a dir amb el calçot a la boca gairebé, amb aquest productor, el millor productor de calçots del 2025-26, Dana.
Sí, senyor.
Ens garantim que hi haurà bon calçot aquest any, per tant, eh?
Això és el que els ja anava a demanar. Aquest hivern que, com deies, està siguent, vaja, tan inusual amb aquestes pluges al mes de gener, amb aquestes temperatures, com està la collita aquesta temporada?
Bé, doncs es presenta molt bé, i Garriga, et vull dir una cosa. En tantes desgràcies, doncs, de trens i tot això, doncs, jo crec que ho podem resoldre amb una bona calçotada.
No, és que és més és servei públic el calçot ara mateix.
Exacte, jo crec que és una gran medicina per tots aquests mals que ens cauen en aquests moments, no?
No, mira, ja et dic, avui hem organitzat la calçotada de la redacció de la tarda i l'hem de fer ara en el proper mes, perquè necessitem una mica d'alegria, una mica de vida.
Exacte, i això de la festa de la calçotada és el que mou en aquestes èpoques, és el que es mou i la gent en té moltes ganes, saps?
Dana.
Aquí per això, sí, les condicions que comentàvem, això de quina manera pot repercutir en la collita?
Sí, a veure, aquestes últimes pluges que hem tingut i les que vam tenir al desembre, el que han fet és afavorir el creixement del calçot, i llavors què tenim? Doncs tenim un calçot amb unes mides excepcionals, molt, molt maco, la veritat.
Per tant, tenim la temporada salvada. Catalans i catalanes poden estar tranquils.
Sí. Amb això, jo crec que són més fiables que la Renfe, eh?
Perfecte. Sí.
Déu nos en guard que no.
Sí, encara sort. I doncs rematem-ho, aviam, una bona calçotada. Ara que som a zona tradicional, aquí ho teniu molt marcat. Ens comentaves, l'inici oficial és l'últim diumenge de gener, malgrat que ja fa uns mesos que tenim calçots. La calçotada com Déu mana, que tothom repassi...
Elements bàsics.
A casa, aviam si ho estem fent bé, què és el que ha de tenir, aviam.
En primer que tot, vull afegir una cosa amb el que ha dit el Dani. Aquest any, sobretot, el que tenim és un calçot més sostenible, perquè no hem tingut que fer servir tant el rec. Això no vol dir que l'any que fa calor tinguem un calçot que no sigui de qualitat. És qualitat igual, perquè nosaltres hem de regar més, ja no només per hidratar la planta, sinó per baixar la temperatura del terra. Aquest any això ens ha sortit de franc energèticament i per les nostres butxaques.
Perfecte.
Sí.
I un cop a taula, aquesta calçotada, els elements bàsics per fer-la tradicional.
Jo te la faig ràpid, eh?
Vinga.
Mira, primer que tot, per picar una bona avellana de Reus.
Vinga.
Amb una cerveseta artesana de la zona que n'hi ha moltes.
Apa, que es comprarem poc cap a casa avui, eh?
No.
Has de pensar que ho fem des de l'agrobotiga de la cooperativa, això, eh?
Bé.
De moment, tot el que diu, ho tenim aquí a mà.
Els hi perdonem perquè ens han obert les portes.
Soc de Valls i me n'hi han recordat dels de Reus, eh?
Bé.
Llavors, un bon calçot IGP, calçot de Valls, sens dubte. Una salsa feta amb avellana de Reus, amb ametlla del Camp de Tarragona, amb un oli extra verge de qualsevol de les DOs de Catalunya, un xai de la botiga més a prop que tinguem de casa i que sapiguem que casta el producte de casa, el porc, que és un aliment saníssim i extraordinari, regat amb uns bons vins i un bon cava de les Teos i de tot Catalunya, una bona taronja del Canà, com puc dir del Canà, o una clementina de les Terres de l'Ebre, i un postre de la pastisseria més a prop tenim de casa. Vull dir, ja no puc dir res més. Jo crec que us està salivant la boca.
No, és que jo que he dinat poc avui, mare de Déu senyor, ara em fotria els calçots.
Ah, és que ens hem deixat els calçots també. Com els hem de fer, els calçots? De manats en manats, ho hem d'anar fent, ens l'hem d'anar menjant a mesura que ho anem fent, que no refredin.
Bé, això, jo sóc partidari de fer el vermutet juntament mentre ens fem els calçots.
Clar.
Acabem de fer els calçots. Deixem passar 5 o 10 minuts perquè acabin de macerar i sempre són més bons. Tirem 4 llenya al foc més doble per poder fer la carn, ens mengem els calçots i llavors els més treballadors, els que es vulguis casquejar, que es mengi els calçots més a poc, s'aixequen a fer la carn després d'haver-nos menjats els calçots. Així també ens movem i tot se posa.
És tota una litúrgia que segur que molts catalans ja han començat i seguiran fent. Dana, companyia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
932017474. Rosca de Catalunya Ràdio. Entrades per anar a veure Hamlet al Coliseum. Dues invitacions per anar a veure Hamlet amb el Peyu i l'Albert Pla a qui guanyi les nostres rosques d'avui. Avui, rosques dedicades a la història universal. Preguntes de la història universal. 932017474. Busquem dos oients que vulguin anar a veure, en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseum. Tenim ja oients. El Marc, de Barcelona. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Tal? Molt bé.
Has d'agafar Rodalies, tu?
No, he vingut a conduint, perquè he anat al càsting de la trapa, ja em sento que jugar.
El càsting del què? De la trapa, amb si pots?
Sí.
O sigui que ets un fanàtic dels concursos?
M'agraden els concursos.
Home, ets dels meus. Has anat a altres concursos, ja?
Bueno, aquí a vosaltres no teniu... Aquí a Catalunya Ràdio he trucat unes quantes vegades, ja. La veritat és que sí. En concursos de tele, per això no.
I quin és, el millor premi que t'has endut mai, quin és?
Doncs mira, el viatge a Miami al matí de Catalunya Ràdio.
Però què dius? Quan vam fer un viatge a Miami, el matí de Catalunya Ràdio?
Bueno, era un vol.
Ah.
Però vam aconseguir els vols i llavors vam pagar, que bueno, ens vam gastar una pastarada que encara estic pagant, però bueno.
Bé, no et queixis que et vam regalar un viatge d'alguna manera, eh?
Una meravella, meravella.
Bé, aquí no tenim un viatge, però hem d'anar a fer les preguntes ja. Digue'm per quina lletra vols començar.
La M.
Per la M, doncs vinga, preparats per la M, la rosca d'història universal, som-hi. Amb la M, aquest navegant portuguès va ser el primer a fer la volta al món.
Magallanes.
Correcte. Amb la N, ciutat que dona nom, els judicis que es van fer als criminals nazis després... Correcte. Amb la O, al segle XV, aquest imperi tenia la capital a Constantinople.
Otomà.
Correcte. Amb la P, país on hi va haver l'anomenada Revolució dels Clavells.
Portugal.
Correcte. Amb la Q, territori canadenc que el 1995 va celebrar un referèndum d'independència. Correcte. Amb la R, aquest imperi europeu va ser governat pels tsars.
Rússia.
Correcte. Amb la S, nom amb què es coneixia la ruta comercial que unia Orient i Occident. La ruta de...
De la seda.
Correcte. Amb la T, planta per fer una infusió que els colons revoltats a Boston l'any 1773 van llançar al mar. Correcte. Amb la U, Gibraltar és britànic perquè així es va decidir en aquest tractat del
1773.
Correcte. Amb la B baixa, Ho Chi Minh va combatre primer els francesos i després els americans en aquest país.
Al Vietnam.
Correcte. Doncs, mare de Déu, senyor, com es nota que t'agraden els concursos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encerts. Rècord. Rècord. No pengis, Marc.
Espero.
Que tinc el Jaume, de Barcelona. Jaume.
Hola, bona tarda.
T'ha tocat el pitjor rival de la història.
Sí, ja ho he vist.
M'has de dir per quina lletra vols començar, que ho hem de fer ja.
Comencem per la A mateix.
Per la A, doncs vinga, preparat?
Som-hi.
Som-hi. Amb la A, organització islamista liderada per Bin Laden, responsable dels atemptats de l'11S.
Al-Qaeda.
Correcte. Amb la B, partit del grup del Partit Obrer Socialdemòcrata Rus, liderat per Lenin i contraposat als manxevics.
Passo.
Els bolxevics. Amb la C, el rei emèrit espanyol li va dir «Por qué no te calles, aquest president veneçolà?».
El Chávez.
Correcte. Amb la D, el 7 d'abril de 2014, es va proclamar aquesta República Popular al territori ucraïnès anexionat per Rússia.
El Donbass.
No, Donetsk. Amb la E, nazi responsable de l'Holocaust capturat pel Mossad a l'Argentina.
Eichmann.
Correcte. Amb la F, així s'anomenaven els governants de l'antic Egipte.
Faraons.
Correcte. Amb la G, després dels atemptats de l'11S, els americans van construir una polèmica presó en aquesta illa ubicada a Cuba.
Amb
la
G. Guantánamo.
Correcte. Amb la H, ciutat japonesa sobre la que es va llançar la primera bomba atòmica.
Hiroshima.
Correcte. Amb la I, a la Segona Guerra Mundial formava part de les anomenades potències de l'eix, amb Alemanya i Japó. Amb la I.
Itàlia.
Correcte. Amb la J, país que l'any 1942 va bombardejar Pearl Harbor.
Japó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! T'has quedat amb 8, guanya el nostre Marc de Barcelona. Marc, enhorabona!